Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís. Avui dimarts, dia 4 de gener del 2022, un programa que arrenquem amb la Rocío García i amb el Toni González a les vies de so, el dia que el Sabadell comença a posar-se al dia a la primera ref. Avui, encara que soni molt estrany, un 4 de gener, un dimarts, hi ha futbol, hi ha partit al Centre d'Esports Visita al Municipal de Palamós a partir de les 7, és a dir, des de 6:45 en directe aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui es recupera el primer dels dos partits que els arlequinats van ajornar al desembre per culpa del brot de Covid que hi va haver, que va afectar la plantilla arlequinada. Al final, els dos partits, no només aquest, sinó que l'altre que també recuperarem durant el mes de gener, estem parlant de cites absolutament claus, duels directes d'equips que estan aquí parlant malament i ràpid, emmerdats a la part baixa de la classificació.
Sí, en zona molt complicada a tots dos. De fet, són dos dels cinc equips que ara mateix perdrien la categoria, tant el Sabadell com la Unió Esportiva Costa Brava, i per acabar-ho de rodonir aquest duel directe, perquè ens fem una idea només amb un punt de diferència. És la distància que hi ha ara entre el Sabadell i el quadre costenc. Hem de recordar que avui el Costa Brava es posa al dia amb aquest partit, és el partit que li queda ajornat, mentre que el Sabadell encara, com dius, li quedarà un segon partit pendent, el del Betis Deportivo, que en aquest cas ja ens traslladarem a d'aquí dues setmanetes, el dimarts, tal dia com avui, però d'aquí a dues setmanes, el dia 18, el Sabadell, si no hi ha cap contratemps d'aquí a llavors, podrà dir que està al dia respecte a la gran majoria d'equips d'aquest grup segon de la primera federació. Per tant, duel clau, partit important, ho han de ser tots, però evidentment quan hi ha tan poca distància entre els dos rivals, avui no sé si atrevir-me a dir allò de més de 3 punts en joc, fins i tot per un factor, Adri, psicològic, mental, del que pugui suposar i del que pugui devenir després del partit d'aquest vespre.
Per despenjar el Costa Brava, per situar-lo a més d'un partit de distància, encara que, evidentment, a la Costa Brava, el Baix Empordà, segur que pensen al revés, en passar el Sabadell a la classificació, i fins i tot en l'aspecte mental, això que dèiem abans de posar-nos al dia a la classificació, allò de dir que el menys 6 que hi ha ara mateix respecte a la permanència es converteixi en menys 3 per aixugar una mica la diferència, per aprofitar que només juga el Sabadell avui i el Costa Brava, evidentment, i prou, que no hi ha cap altre partit i, per tant, que es pot fer un bon mos a una classificació que, home, si ens ho diuen fa, no parlarem setmanes, sinó un partit, un parell o tres de jornades enrere, ens costaria de veure el Costa Brava aquí, perquè la veritat és que l'equip empordanès ha fet un salt a la classificació, estava despenjat i s'ha reenganxat a la lluita per la permanència amb aquest 6-6. Després també ho comentarem, però a més amb un equip que s'ha reforçat més encara. De l'últim programa que vam fer ahir a avui, han continuat plovent els fitxatges.
Més cares noves.
Sí, sí, Joan Campins, ex del Reus, ex del Barça B, etc., també ha arribat a l'equip, a l'antic Llagostera, per entendre'ns, i per tant, com escoltàvem ahir en directe aquí, a la roda de premsa íntegra que vam escoltar de Pedro Munitis, de l'entrenador del Centre d'Esports, poc pot servir el que teníem en ment d'ara fa un mes, perquè el partit s'havia de jugar el 4 de desembre, amb el que tindrem avui 4 de gener al davant, entre canvis tàctics, entre canvis de jugadors, entre la situació que era, home, continua sent molt complicada, però el Sabadell ve de guanyar Castelló, el Costa Brava ve de guanyar dos partits seguits, per tant, al final una situació completament diferent. El que no canvia malauradament, Sergi, i avui és dia per fer una mica de llista d'absències, de baixes, de qui trobarem a faltar i a qui no, el partit el vam deixar ara fa avui un mes, justament, en una situació gairebé d'agafat amb pinzes, perquè el Sabadell tenia, no diré l'11 i prou, però poc més, o sigui, tenia uns efectius molt limitats per culpa del brot de coronavirus que va passar l'equip arlequinat, més les quarantenes obligatòries que van haver de fer tots els que no tenien la pauta completa, i avui alguns, la majoria per motius diferents, però també déu-n'hi-do la llau de baixes que té el Sabadell.
Sí, moltes d'elles ja sabudes i parlades al llarg d'aquests últims dies. Recordem, tres sancionats: Jacobo, el golejador de l'equip, que compleix cicle després de veure la cinquena targeta groga de la temporada a Castàlia. Dos que van ser expulsats precisament a Castàlia i que avui es perden el primer dels dos partits amb els quals van ser castigats. Ens estem referint en aquest cas a Sergio Aguza i al sabadellenc David Astals. Dos lesionats, un d'ells de molta gravetat, es perd tota la temporada, César Morgado, també és baixa, ho va apuntar ahir Pedro Munitis, o continua sent baixa, per ser més exactes, l'argentí Facu, i dos jugadors, que sapiguem, sense notícies d'última hora, Adri, en aquest cas, dos més afectats per la Covid-19. Un d'ells, Gavarre, ho va desvetllar el propi Pedro Munitis ahir en roda de premsa, l'altre, un jugador de zona defensiva, que en aquest cas doncs, també es perdrà segur el partit d'aquest vespre.
Dit això, no hi ha, evidentment, perquè no hi ha hagut durant tota la temporada, convocatòria com a tal, com a mínim pública, però sí que tenim la llista dels nois de la base, que deia ahir Pedro Munitis, que també han respost, que han pujat a donar un cop de mà a la primera plantilla. Per tant, Sergi, també amb algun que altre dubte, però més o menys tenim coll avall. Que el Sabadell segurament no completarà la llista de 23 efectius com podria fer-ho avui a Palamós. I dos, que tenim quatre jugadors aquí en l'òrbita del primer equip dels que normalment no estan entrenant a les ordres de Pedro Munitis.
Sí, hem de treure, doncs, allò, per fitxa federativa, no comptem a Froy, no comptem a Altimira, no comptem fins i tot a Pere Belmonte, que és més habitual o que ha estat més habitual fins i tot en pretemporada. Parlem de tres que gairebé segur hi seran en aquesta llista, encara que, com dius, Adri, no la coneixerem fins que pràcticament no es facin públics, doncs, els 11 inicials i les banquetes de tots dos equips. Però en el cas de Vargas, en el cas d'Hugo i en el cas d'Iker, podríem donar gairebé per segur que tots tres estaran avui a la llista de convocats de Pedro Munitis. Caldrà veure què passa amb Morral, que també ha estat treballant aquests dies a les ordres del tècnic càntabre, que ha estat fent tot el treball normal d'aquests 10 dies aproximadament, aquesta setmaneta que ha tingut l'equip des de que va tornar a la feina el dia 27 amb la resta de la primera plantilla, però que insistim, fins a última hora, en el cas de Morral, no sabrem si entra precisament en aquesta llista definitiva o finalment es queda a casa.
Jugador que havia sortit cedit al Granollers, un producte obrador arlequinat, podríem dir, forjat a Olímpia, i que ha tornat per donar un cop de mà al Sabadell Bay. Podria tenir aquesta oportunitat avui si es confirma aquesta convocatòria. Ahir crec que utilitzava el tribuna preferent al Pau Vitorí el concepte la lotomunitis. No sé si t'animes o no, i si anem línia per línia, perquè al final són faves comptades, però hi ha alguna incògnita encara, dins d'aquests 15 jugadors que deia ahir el Santanderí que té de la primera plantilla a la seva disposició pel partit d'avui a Palamós. No insistiré més en el debat i en la pregunta que ja t'he llançat algun cop, Emilio Bernat o Quique Royo, ja ho hem comentat alguna vegada.
Sí, jo crec que serà un altre cop el castellonenc. Em sorprendria, venint d'on venim, que hi hagués avui algun canvi, però bé, després de sentir ahir Pedro Munitis, no sé si mantenia aquest interrogant obert o no.
La línia defensiva jo crec que és la més clara, tenint en compte que Guillem Molina, com dèiem, agafat amb pinzes una miqueta per precaució amb alguna molèstia que arrossegava, però en teoria ha d'arribar al partit d'avui formant línia defensiva a l'eix de la defensa amb el Capi, amb l'Aleix Coc. Per l'esquerra, home, seria sorpresa que no jugués Caballo i que jugués
correcte
Dani Sánchez. I per la dreta, tenint en compte que Muguruza tampoc és que hagi entrenat amb la normalitat que tocaria en l'última setmana, i fins aquí podem llegir, sobre el paper seria Òscar Rubio el titular.
Sí, teòricament és la línia, com dius, on menys sorpreses o menys números té per moure a Pedro Munitis, a no ser que ens sorprengui, doncs, amb algun dels joves avui guanyant-se aquesta titularitat, tot i que, com ell mateix apuntava, no està la situació de l'equip ara mateix a la classificació tampoc per donar moltes alegries o per arriscar molt a l'hora de posar en compromisos a aquesta gent jove. Per tant, com dius, Òscar Rubio, Caballo, els dos laterals, i Aleix Coc, Guillem Molina, a l'eix de la defensa, sembla bastant cantat que anirà per aquí aquest 11 o aquesta línia de rereguarda avui del Sabadell.
Algú dirà, home, però si també hi ha Iago Indias, us l'heu deixat. Recordem que ahir Pedro Munitis va parlar d'ell literalment amb aquest concepte. Iago Indias el tenim més com un migcampista que com un central, i més encara amb les absències de Guza i de Facu, que és on va destapar aquesta lesió de l'argentí.
De fet, podria ser, a mi l'únic cas que se m'acut és que Guillem Molina realment no arribi, i que hagis d'inventar-te que Iago Indias o Aleix Coc, un dels dos, ocupi eix de la defensa a cama canviada. És a dir, que...
Bueno, el cas de Guillem Molina també passa.
En lloc d'arriscar-te amb els joves, per dir-ho així, acabessis tirant de galons i posessis una línia defensiva molt més contrastada. A poc que estigui Guillem Molina avui per jugar, com diem, la defensa està cantada i Iago Indias al mig del camp, a aquesta zona més d'estòper a l'hora de funcionar.
Però amb qui? Que és la pregunta del milió. Perquè aquí, a mi, el gran interrogant que em sorgeix és... Insistim en Boniquet com a mitja punta, com està fent-lo servir de moment Pedro Munitis, i, per tant, el company de viatge de Iago Indias és Sergi Altimira al mig del camp, o retrocedim, com era habitual fins ara, a Xavi Boniquet en el doble pivot al costat de Iago, i deixem a Altimira com a reforç, com a recanvi a la banqueta, per tenir una alternativa també al mig del camp, i que entri un Aaron, un Moja, digue-li qui vulguis, per davant com a mitja punta.
Què faria jo o què crec que passarà?
Les dues, jo... i diferenciades perquè quedi clar.
Jo faria Iago Indias, Sergi Altimira, i deixaria Boniquet jugant per darrere del punta, perquè ens entenguem, entenent que avui sí que el Sabadell jugarà amb un nou dels pocs que té, un nou...
Caixer, llavors,
un
no?
nou natural. Sí, Caixer, Caixer.
Bé, en Néstor, cas, no sé
podria
què...
ser Néstor, però Néstor, te'l situarem a l'esquerra, va?
Llavors,
no hi hagi,
llavors està
perquè
tot
no hi hagi
més o menys el tenim dibuixat.
Què crec que passarà? Crec que aposto més per la segona versió, que és a dir, Iago Boniquet en aquest mig del camp.
I si és així, a qui col·loques per davant? Moja?
Jo crec que jugarà Moja avui.
Alfred, per la dreta, entenc.
Sí.
Per l'esquerra, Néstor. Caixa dalt.
I en la lluita, o en la batalla, per dir-ho així, Aaron Moja, jo crec que el de Nador avui tornarà a l'11 inicial. Fins i tot perquè hem de veure aquesta versió de Moja. Jo sóc dels que no ha perdut l'esperança, amb tota la crítica que li he pogut llançar, sobretot en els últims partits, no perdo l'esperança de veure, no sé si la millor versió, però a poc que sigui, que tampoc seria difícil, una versió millorada del que hem vist fins ara del jugador marroquí, crec que ens la podem trobar, i avui és una bona oportunitat per veure aquesta nova versió.
Doncs per acabar de resumir-ho, l'11 que dibuixava el Sergi en aquesta Loto Munitis, insistim que és més allò, agafar que avui és dia de partit, que hi ha moltes baixes i que al final són faves comptades, traient un dubte o dos, que no passa una altra cosa, eh? Però seria Emilio Sotapals, Oscar Rubio, Aleix Coc, Guillem Molina, Diego Caballo, amb Iago Indias i Xavi Boniquet, i per davant Moja Ejarfani, Alfred, Néstor Querol i Àlex Aizpuru Caixe, que aviat serà el seu aniversari. Tot això pel que fa al centre d'esports. Et sembla que anem a parlar del Costa Brava també?
Som-hi!
Un equip, el conjunt empordanès, que avui sí que, en el seu cas, literalment es posa al dia després dels dos brots de Covid que indirectament l'han afectat. El del Castellón ja va jugar el seu partit a Castàlia, i el del Sabadell avui sí que acabarà la nit l'equip blaugrana amb els mateixos partits que la resta, exceptuant els que, per exemple, el cas de l'Atlètic Balears, del Sabadell, encara tenen algun partit pendent. Arriben les coses com són, en una bona dinàmica, tenint en compte d'on venien, perquè crec que, ara ho dic de memòria, però crec que era un 1 de 30 el que havien fet, un empat, 9 derrotes, i d'aquí a encadenar dues porteries de 0 consecutives i guanyar dos partits per la mínima.
Havien guanyat només un partit fins fa res, fins fa poques setmanes, i com dius, aquests dos últims precedents que ha tingut el conjunt costenc abans de tancar el 2021 van ser, doncs, un 6 de 6. Primer contra l'Alcoyano i després en aquest duel sempre fratricida per la història recent davant el Nàstic de Tarragona, doncs també victòria per la mínima de l'ex-Llagostera.
És que m'ha vingut al cap. Havia oblidat aquell partit de play-off.
Doncs jo crec que ni a Tarragona ni a Llagostera
no.
L'han acabat d'oblidar.
Aquells serveis de banda que no Correcte. Es podien fer amb empantetes a la samarreta.
Doncs, sí. Victòria per la mínima, com diem, d'aquest Costa Brava, que viu en un bon moment. I pràcticament un bon moment que ha coincidit, Adri, també amb els canvis institucionals que ha viscut l'entitat. No només el canvi de nom i no, el canvi d'ubicació amb aquest retorn a Palamós, sinó també la nova propietat, aquest grup d'advocats que s'ha fet amb el 75% del paquet accionarial del Llagostera. Recordem que el Llagostera era un club molt, molt familiar, amb Isabel Tarragó...
En l'estricte concepte de la paraula,
tal qual. O sigui... Isabel Tarragó, presidenta i propietària, amb el seu marit, l'Oriol Alsina, com a entrenador, director esportiu, bé, amb tots els càrrecs.
I els fills també desenvolupen funcions ara mateix.
Doncs han venut aquesta propietat, no només, com dic, del canvi de nom de la Unió Esportiva Llagostera Costa Brava, com se la va conèixer últimament, sinó ara ja, oficialment, Unió Esportiva Costa Brava,
i... Això, en el primer equip, perquè recordo sí, que a més a la base també van canviar el nom. Per tant, el nom de la base no és el mateix que el del primer equip, no és el mateix que l'històric, a més juguen en un altre poble que no surten tots aquests noms, o sigui que és aquí un reguitzell d'inputs de conceptes empordanesos.
Ha canviat de moltes qüestions, sobretot tot econòmicament marcat per al nou projecte, aquest projecte que, com has comentat al principi, ha portat cares noves, fitxatges en el mercat d'hivern, cares noves, algunes de les quals segur que ja veiem aquest vespre en el partit davant el Sabadell, i amb la clara intenció d'evitar el descens de categoria. Ara mateix es troben doncs, a 7 punts de la permanència. Evidentment, ningú no vol baixar, i a Palamós no és una excepció. Això pel que fa a la situació que viu el club, i pel que fa a la vessant purament esportiva, que és el que ens interessa, qui ha parlat a les últimes hores és Óscar Álvarez, un cognom d'aquests molt habitual, però molt de futbol. Recordem que és el fill petit de Quique Costas, del que va ser jugador, entrenador del Futbol Club Barcelona durant molts i molts anys, germà de Quique Álvarez, també entrenador o segon entrenador, per exemple, del Villarreal durant diferents etapes. Doncs bé, ara és qui exerceix oficialment com a primer entrenador. Com a mínim, federativament parlant, és Óscar Álvarez el primer tècnic. I ha estat qui ha parlat en roda de premsa, qui ho fa habitualment. Per començar, parlant dels dos equips, de com viuen aquest moment, de com arriben i de la transcendència dels tres punts en joc.
La realitat diu que en quant a punts estan un punt per sobre nostre, amb dos partits menys, nosaltres un partit menys, i bueno, la intenció és poder tirar endavant aquest partit amb molta moral després de la dinàmica que nosaltres portem, doncs poder continuar amb aquesta ratxa i poder-nos avançar amb la classificació, no?
El que dèiem abans, no?
Objectiu,
que aquí,
clar, per part del Costa Brava.
Aquí cadascú fa els seus números, i quan està tot tan ajustat, i a més en un partit que és l'únic que juga avui, és tan fàcil com que si guanya el Costa Brava supera el Sabadell a la taula, i si el Sabadell guanya el desenganxa a més d'un partit de distància i es queda a només un, a tres puntets de la permanència.
Com diem, queda molta temporada, ho hem dit abans, avui és important no fallar per moltes qüestions, no sé si posar-li o no aquesta etiqueta que et deia, que et comentava, d'un partit de més de 3 punts per tot això que estem comentant. Sí, com sigui, el que té clar també Óscar Álvarez és que la situació que viuen els dos equips fa que sigui transcendental, molt important, el que succeeixi aquest vespre nit al nou municipal de Palamós.
Tenim un duel directe contra el Sabadell, bueno, un equip que també bueno, ha començat la temporada una miqueta bastant més baix de les expectatives que s'havien marcat. Hi ha hagut un canvi d'entrenador, venen d'un desembre una miqueta complicat, perquè al final amb els dos partits suspesos que van tindre per Covid doncs no han pogut competir assiduament, sobretot en aquest mes de desembre, però bueno, l'últim dia van ser capaços de guanyar en un camp molt difícil com el del Castelló.
Doncs si aquí ens fixem en aquesta doble victòria, el Collao amb gol d'Antonio Romero, a més és curiós perquè les dues victòries han arribat amb gol d'Antonio Romero de falta directa al Coll i de Boris Garros, un altre exarlequinat, a Palamós precisament contra el Nàstic de Tarragona, fallant un penal i en el rebuig ell mateix acabant introduint la pilota dins de la porteria. És el primer gol, de fet, que fa aquesta temporada Boris Garros al davanter barceloní. Però vaja, 6 punts, obra d'exarlequinats en aquest sentit.
I ja posats a parlar d'arlequinats o exarlequinats, de qui ha parlat també del centre d'esports, evidentment, és Óscar Álvarez en aquest cas, de quin equip esperen trobar-se? Perquè si diem que el Costa Brava ha canviat i molt la seva fisonomia i fins i tot el seu estil de joc amb alguna modificació en aquests darrers partits.
Reforçant sobretot el mig del camp, no? Amb Forlín, amb el mateix Antonio Romero, amb Ale Galindo, aquí una mica més de ciment, a on abans hi havia dos migcampistes, ara amb una tercera peça, segurament.
Doncs ha canviat molt el Costa Brava i és evident que amb l'arribada de Pedro Munitis, diu Óscar Álvarez, que també hi ha una nova versió d'aquest centre d'esport Sabadell.
Esperem un Sabadell complicat, difícil. Sí que és veritat que venen d'una situació no agradable, una miqueta per sota de les expectatives que se'ls havia creat en quant a plantilla, pressupost, una miqueta història d'aquest club, no? Llavors, bueno, venen d'una situació difícil, però sí que és veritat que l'últim partit van ser capaços de poder treure el partit endavant en un camp del Castelló, i serà un rival molt i molt difícil, a pesar que tenen baixes importants per sanció o per lesió, però bueno, poden suplir perfectament amb una plantilla de garanties i bueno, esperarem un rival molt i molt difícil, no?
No es refia un pèl d'aquests 15 efectius de la primera plantilla que té disponibles Pedro Munitis a l'hora de fer la prèvia del partit, el seu homòleg a terres gironines, Òscar Álvarez. El que és evident, Sergi, hem dit molt el tema de la finestra hivernal, quan s'obria, quan no, etc. En el cas del antic Llagostera, és un dels que ha anat més ràpid a l'hora de fer la feina, i això implica que, per molt que no hagin pogut inscriure alguns jugadors fins aquesta mateixa setmana, en el cas de Nuja Maronc, per exemple, el de Santa Coloma Farners estava ja anunciat des de fa més d'una setmana. És veritat que, per exemple, Joan Campins l'anuncien a última hora d'ahir, el que no implica que vés a saber quan va arribar allà, i en tot cas són Sergio Gil, Fran Varela, Joan Campins i Nuja Maronc, quatre futbolistes que veurem si avui tenen protagonisme, però podrien tenir-lo ja.
Sí, i veient com va l'equip, és evident que aquests canvis venen, anava a dir, per reforçar, que això gairebé sempre és el que es busca, però en aquest cas per ser importants o com a mínim per tenir protagonisme. Només caldrà veure si tots han arribat en bona forma, si arriben en bon estat físic, i quina importància, i ara ho posarem moltes cometes, Òscar Álvarez els vol fer partícips o no del partit d'aquest vespre davant el Centre d'Esports.
Com esperes el partit, per cert? L'esperes allò típic de nervis, d'equips que saben que estan jugant molt, o encara
a risc d'equivocar-me, em sembla que anirem més per avorrir-nos una miqueta que no pas perquè sigui un partit massa vistós. Dit això, tant de bo m'equivoqui i com a mínim ens ho passem bé. Que si guanya el Sabadell, també et dic que m'ho passaré molt bé.
No signaries un guió com el de Castalia?
Encara que hagi badallat 40 vegades durant la retransmissió.
L'última, i anem a escoltar les estadístiques. Tu sempre dius que vas una mica peix de memòria. A tu, si et pregunto pel municipal de Palamós, et veuen en el cap més alegries, més tristeses?
Comptant el Palamós, també?
Sí.
Alegries. Jo crec que és un camp que no se'ns ha donat gens malament. Com a mínim a la història recent, tiro de memòria meva, no me facis anar molt més enllà.
Et ve algun partit per això a la ment o no?
Home, mira, recordo un partit que ja no ens hi jugàvem res contra el Palamós per tancar temporada.
Home, la Copa ens jugàvem aquell dia, sí.
I coses... I contra el mateix Llagostera, segona A, fins i tot s'ha guanyat al municipal de Palamós. Ja no et dic aquí a Llagostera, però fins i tot a Palamós s'ha guanyat a segona A.
Doncs no anaves mal encaminat, El primer partit que has dit, el 0-2 amb Robert Elvira, encara com a entrenador, crec que va marcar Jordi Tarrés i Rodolfo Orife.
Aquí, veus, ja m'estàs exigint. Es va guanyar 0-2, última jornada.
Sí, veníem de perdre a casa les opcions d'entrar al playoff contra el Burgos, i en canvi aquell 0-2 va donar el bitllet per la Copa per l'Equinat. I després comentaves el tema, per exemple, de Llagostera, ja a segona A, la victòria amb gol de Collantes,
aquest sí que me'n recordo.
Vestint, ara sí que tiro la memòria absolutament de verd sí. Directament, amb aquella samarreta Kelme. En fi, que avui qui ha estat remenant les estadístiques, com és habitual a la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell, ha estat el Sergi Parc, qui ha preparat aquest recull de xifres imprescindibles amb la veu de la Núria García en la prèvia, les hores prèvies d'un partit que arrencarà aquest vespre a les 7 al municipal de Palamós. Les estadístiques al llibre de registre d'aquest Unió Esportiva Costa Brava, Centre d'Esports Sabadell.
El llibre de registre.
El 2022 per al Sabadell comença a prop d'on ho va fer el 2021. L'any passat, també, en 4 de gener, els arlequinats van signar un gran empat a 0 a Montilivi contra el Girona. Veurem què passa avui a Palamós davant del Costa Brava.
Les xifres del partit.
Costa Brava i Centre d'Esports estan en zona de descens amb 13 i 14 punts respectivament. Se'ls hi han ajornat dos partits a cadascun. Els empordanesos ja van recuperar un d'ells fa unes setmanes. Són els menys golejadors dels 40 equips de la primera ref. Amb 8 i 9 dianes, tots dos van arrencar amb 3 empats. A aquestes altures, ambdós han guanyat tot just 3 partits en el que duem de temporada, però tant blaugranes com arlequinats han esmorteït l'espiral negativa amb bons resultats recentment, camins paral·lels en aquesta primera meitat del campionat.
El rival.
Però tot i això, hi ha una dada del Costa Brava que crida i molt l'atenció. Ara, com dèiem, arribarà el partit amb bona dinàmica després d'haver vençut en les dues últimes jornades davant l'Alcoyano i el Nàstic, però prèviament havien encadenat 10 enfrontaments sense guanyar, amb un balanç d'atenció d'un punt de 30 possibles. Una caiguda lliure que s'ha frenat a temps per seguir vius en la lluita per la permanència.
L'estrella rival.
Amb la marxa de Jordi Xumetra dins de tots aquests canvis que ha sofert en la plantilla de l'antic Llagostera, l'exarlequinat Antonio Romero és el pitxitxi de l'equip amb 2 gols. L'andalús està recuperant protagonisme, sent el 5è futbolista del conjunt blaugrana més utilitzat, amb més de 1.200 minuts. A més del sevillà, hi ha 3 jugadors en passat a Sabadell. Boris Garros ha jugat de titular en 8 jornades i ha marcat un gol. Aleix Roig, tot just un partit d'inici i poc més de 100 minuts. I Lucas Viale ha entrat en 8 convocatòries, però encara no s'ha estrenat.
Els enfrontaments previs.
Clarament favorables al Sabadell, només una derrota entre tots els precedents. I si ens fixem en els jugats a terres gironines, el bagatge encara és millor. 3 victòries i un empat. L'últim cop que es van veure les cares el 2019 amb el gol d'Edgar Hernández de falta a les acaballes.
L'estadi.
I ja posats, al Municipal de Palamós també és ben propici. En aquest segle, 4 visites del primer equip al Lligar amb 2 triomfs per 0-2 contra el Palamós i un empat i una victòria contra el Llagostera.
Amb el xiulet a la mà.
Dirigirà el xoc l'aragonès de 34 anys, Antonio Monter Solans. Aquesta és la seva 9ª temporada a la categoria de bronze i té 2 precedents amb el Sabadell. Empat a 0 el 2016 contra l'Atlético Levante a la Nova Creu Alta i derrota 0-2 contra el Castellón en la primera jornada de la temporada 19-20, també a casa. Mitjana de 5,45 grogues per partit i 0,31 vermelles en tots aquests anys, però aquesta campanya no ha expulsat ningú.
La curiositat.
El Costa Brava està de fortuna amb Monter Solans, 6 partits i cap derrota, 2 victòries i 4 empats. Però atenció, si dèiem que enguany el col·legiat de Monzón no ha ensenyat cap vermella, tot el contrari en els partits del Llagostera. En 4 dels 6 precedents, el rival s'ha quedat amb un home menys.
El llibre de registre de l'hotel.
Les estadístiques i les curiositats d'aquest partit, d'aquest Costa Brava Sabadell, com dèiem, els últims 4 partits aquí a Palamós han estat amb punts que han vingut cap aquí, 10 de 12, que no està malament, entre les dues victòries contra el Palamós i les dues contra el Costa Brava, i si li sumem amistosos, les 4 últimes visites a aquest terreny de joc han acabat també en victòria, incloent-hi aquesta mateixa pretemporada. Per tant, que no es torci res, que allò tan típic de l'estadística està per trencar-la, etc. Ens hem fet un fart tantes vegades de dir-ho a la inversa que més val que una plaça que és prou propícia continuï sent-ho. Gairebé ens queda dir l'hora del partit i poc més.
Sí, i això, que és un partit corresponent a la 15a jornada, recordem-ho, aquest Costa Brava Sabadell, 7 del vespre comença el partit, i com és habitual, des de mitja hora abans els robarem mitja hora als companys del Connectats, des de mitja hora abans ens hi posarem en marxa els del Sabadell en joc.
Quan surt el bòlit, cap allà?
A les 4 va bé, d'aquí una estoneta sortim, vale?
Doncs vinga, va, acabar el programa, dinar ràpid i cap allà, ja marxo directament. Adéu-siau, Sergi Garcés. Se'n va dinar ell també, 2:15, ja ho heu escoltat, d'aquí una estoneta. Marxem els del Sabadell en joc cap allà, a 6:45 en directe a la sintonia de la 94.6. Agafem aire, fem una pausa per la publicitat. El Toni González us ven 4 coses i de seguida hem de parlar de competicions que tornen després del Nadal. Per exemple, la segona catalana ho farà amb derbi sabadellenc al municipal de Torre Romeu.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
És la nostra que esteu en el cel. Siguin santificats els vostres àlbums. Vingui a nosaltres el vostre soul. Facis la voluntat de Shannon Jones. Així en la pista com es fa en el cel. El nostre fang de cada dia, doneu-nos dijoc i aquesta nit, i no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació ans de lliurar-nos del pop de gasolina.
Aquest Nadal no siguis un descregut i torna la fe que sempre t'acompanya, la del soul, el funk i les salsitxes ben fetes. Cada festiu sintonitza Ràdio Sabadell per una sessió calòrica de ritme a les 10 de la nit i ara sense gluten i amb una recepta millorada.
Salsitxes Paradís. No escoltar-nos és pecat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís estrena horari, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Tres minuts i mig per sobre de dos quarts de dues en directe a l'Hotel Suís d'aquest dimarts, 4 de gener del 2022. Torna a l'estudi el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
I torna la segona catalana també aquesta setmana. Ho fa amb derbi, amb duel entre equips sabadellencs en el grup 4 d'aquesta segona catalana. Tindrem temps també per parlar durant la setmana, amb el permís del Dia de Reis, que és festiu, de la resta de categories que també tornen al llarg d'aquesta setmana. Per exemple, el Sabadell Nord també ho farà jugant a casa, entre d'altres. També, per exemple, la Divisió d'Honor Juvenil amb un partidàs entre el Barça i el Sabadell. Però avui ens centrem en aquesta segona catalana perquè tindrem diumenge a les 12 al Municipal de Torre-romeu, el que, per començar el 2022, no està gens malament. Sona partidàs aquest Tibidabo Sabadell B, amb unes inèrcies curioses, la que porta tant l'equip de Torre-romeu com el filial del Centre d'Esports.
Sí, un derbi, com dius, Adri, amb ingredients que el fan força atractiu. D'entrada, si et sembla, parlem de l'equip que actuarà d'anfitrió, en aquest cas el Tibidabo Torre-romeu, que arriba a la cita després de 4 empats consecutius en el tram final de 2021, confirmant aquesta tendència de solidesa, no?, que han anat mostrant els blanquivermells des de principi de temporada. Toni Sallés, l'entrenador dels blanquivermells, o l'encarregat de dirigir l'equip, en aquest cas els dies de partit, explica que tots aquests empats no és per conformisme i, de fet, es veu capacitat per trencar la ratxa d'igualades, sorprenent el que és ara mateix el líder, el Sabadell B.
Nosotros podemos tener el guión, ¿no?, de conformista, de decir, hostia, está bien, porque somos el Tibidabo y el empate nos consuela, pero interiormente nosotros somos un equipo que intentamos mejorar y sobre todo ganar cada semana. La sensación es buena porque esta semana viene de un campo muy difícil, contra un rival muy, muy duro, y creo que mentalmente venimos muy fuertes y vemos que somos capaces de todo, pero sí que es verdad que nos falta ese pasito para decir, hostia, vamos a empezar ya de 3-3, que me gusta más que de 1-1.
Doncs buscant trencar, en el sentit positiu de la paraula, la ratxa de 4 igualades consecutives, l'última, ho escoltàvem ara, al camp d'un rival de la zona alta de la classificació, com és la Pirenaica. De fet, després també escoltarem els representants del Sabadell B destacant justament aquest últim partit, que és un bon avís de cara, un bon avís per navegants, no?, aquest empat al camp d'una Pirenaica, que, per exemple, va ser capaç de guanyar el Sabadell B.
Sí, i de fet, amb aquell empat a zero dels de Torre-romeu, doncs al final els hi van fer un favor indirectament al Sabadell B, doncs això, esgarrapant punts, el que és un rival directe pel lideratge del filial del Centre d'Esports. I per cert, per aprofundir en aquesta estadística d'empats, Adri, del Tibidabo, que és el rei de l'empat d'aquest grup 4, 7 empats en 11 jornades, és veritat que només han caigut 2 cops en el que duem de Lliga, però ara doncs queda també donar aquest passet endavant, no?, de transformar, com deia Toni Sallés, doncs aquesta ratxa d'anar sumant d'un en un, a fer-ho de 3-3. El tècnic del Tibidabo, per cert, és ex-arlequinat. Havia estat entrenant anteriorment al Sabadell B i també ha parlat del caire especial, no?, que té un duel entre equips sabadellencs, tot i que Sallés, de fet, també li ha tret ferro aquest punt simbòlic que tindrà el partit.
Igual que todo, la verdad. Sí que es verdad que es un derbi. Yo incluso he estado allí de entrenador y, bueno, pues hay un extra de motivación, igual que para nuestros jugadores. Pero es un partido más. Son 3 puntos que hay que competirlo. Nosotros vamos a plantear el partido creyendo en nuestras posibilidades para ganar y para que el rival no pueda destacar su juego, y a partir de ahí, pues bueno, a ver qué sucede. Sabemos que es muy difícil, sabemos que son jugadores de un nivel muy alto, Pero bueno, esto es fútbol, tampoco ya sabemos cómo va, se puede ganar a cualquier rival.
Doncs buscant la sorpresa, això pel que fa al Tibidabo, amb un ex del futbol base del Sabadell com Sallés. Pel que fa al Sabadell B, arriba a la cita havent guanyat 8 dels últims 9 partits que ha jugat, la majoria a més amb golejada inclosa en l'últim duel, per exemple, sense anar més lluny, 3-0 al Sallent, però abans això sí, Sergi, venia de perdre i de descansar.
Sí, i per això amb aquest tram de resultats, doncs això, una mica no tan positius i entre els descansos i l'aturada de la competició pel pont de la Constitució, doncs podria haver sorgit algun dubte, però al final els arrequinats segueixen amb mà de ferro, no? Amb aquests 3 punts de marge en el lideratge i buscant ampliar distàncies en aquest inici del 2022 per complir així amb l'objectiu de l'ascens, que és el que es van proposar dins del futbol base del Sabadell des de principi de temporada. Ha parlat Jaume Pinyol, Adri, mitja punta d'aquest filial del Sabadell, del rival, un Tibidabo que porta, com dèiem, aquests 4 empats, i el que diu Pinyol, que això vol dir alguna cosa. De fet, el de Cardedeu assegura que són conscients de la dificultat que es trobaran al davant.
Sempre és complicat anar allà i més després de... Ells van sumar un punt al camp de la Pirinaica que nosaltres vam perdre. Llavors vol dir que sempre serà complicat anar allà. Estem alertats i som conscients de que són, és un rival que pot costar molt i és un rival molt fort.
Alertats de que creuen que serà un partit difícil, o així opina almenys Jaume Pinyol. El migcampista arlequinat ha parlat del guió de partit que esperen. Les principals armes per l'equip de Jordi López, diu Pinyol, passen per la velocitat i el domini de la pilota.
El que volem és tenir la pilota, donar-li molt ritme i al final no parar el joc i ser dominades constantment. I a partir d'aquí fer un pas endavant en el partit i poder guanyar.
Partidàs, Adri, entre el Tibidabo i el Sabadell B, que arrencarà a Torre Romeu el diumenge a les 12 del migdia.
Horari habitual, per tant, el municipal de Torromeu en aquest derbi per començar el 2022, que no està gens malament. A segona catalana, aquest Tibidabo Sabadell B. Abans, dissabte, jugarà el Can Rull Rómulo Tronchoni. Ho farà el camp del Cerdanyola B. Torna a la competició, en el cas dels de la zona oest, amb una setmana més de descans, d'aturada, que la resta, ja que per Covid es va ajornar el partit que havia de ser el del comiat de l'any contra el Joanenc en l'última jornada. Abans d'això, Parc, ratxa brutal de l'equip que entrena José García Numoski, amb 13 punts dels últims 15 possibles.
Sí, per fer-nos una idea, l'equip arlequinat no perd des del derbi sabadellenc de finals d'octubre, aquell 1-4, contra el Sabadell B, i de fet, el Can Rull Rómulo Tronchoni, Adri, ara mateix l'equip més en forma del grup 4 de segona catalana, amb aquests 13 punts dels últims 15 disputats que deies, i amb l'asterisc de l'últim partit ajornat contra el Joanenc. Per tant, Yuri Granado, porter dels de Can Rull, confia evidentment en allargar al màxim aquesta bona dinàmica.
Acabamos de coña, lástima el último partido que no se pudo disputar, pero bueno, yo creo que a ver si empezamos igual que acabamos el año, ¿no? Y ojalá que sí, ojalá que sea con otra victoria.
I serà també un bon partit, perquè si l'equip de Numoski és cinquè amb 17 punts, el filial del Cerdanyola en té 4 menys i ocupa el novè lloc. Així que Yuri espera un rival amb rauxa, amb gent jove, i que sortirà amb una marxa més des de l'inici.
Serà un equip que irà bastant a muerte, ¿no? Es lo que pasa con los filiales, ¿no? Que son gente joven, gente que va con ganas de jugar, ¿no? Y la verdad es que, a ver, no los conozco mucho porque no gente más joven, ya a lo mejor ya de mi época no me pilla ninguno. Creo que sí que está Juancho allí, que había jugado conmigo en Sabadell Nord, y bueno, me imagino pues que sea un equipo guerrillero, que le gustará tener el balón y que irán a todas, vamos.
Doncs Juancho Fernández, en aquest cas excompany al Sabadell Nord de Yuri Granado, que de fet avui Yuri, en certa manera, ha comparat una miqueta l'any de l'ascens del Sabadell Nord amb aquesta temporada del Can Rull Rómulo Tronchoni, sobretot pel factor sorpresa, no?, una mica.
Sí, perquè si aquell Sabadell Nord, que al final va acabar pujant a primera catalana, tampoc tenia l'objectiu d'estar dalt, aquest Can Rull Rómulo Tronchoni, que enguany venia d'ascendir des de tercera catalana, doncs tampoc té allò, la fixació de mirar a cotes altes, i de moment, com dèiem, és 5è amb 17 punts, així que veurem si la dinàmica dels de Numoski continua a l'alça i són capaços d'aspirar a aquest ascens. Veurem si això es pot allargar, Adri, amb aquesta bona dinàmica, si es pot allargar contra el Cerdanyola B, que començarà, atenció amb l'horari, dissabte, quan faltin 20 minuts per les 5 de la tarda, a les 4:40.
Les 4:40, sí senyor, un horari ben curiós. Això sí, Lluri ha comparat l'any, però també ha demanat tocar de peus a terra. Primer fer la feina de la permanència i després ja somiar amb cotes més altes. I a l'altre grup, per rematar la informació de segona catalana, el grup 5, la Sabadellenca segueix amb els seus duels directes intentant treure el cap de la zona baixa. Els taronges sumen dues victòries seguides i ara visiten un Racing Vallbona que és just a sota un lloc i dos punts més avall.
Sí, com dius, un altre duel directe després d'acomiadar el 2021, recordem, superant el que era penúltim classificat, el Montcada. José Antonio Moreno, l'entrenador dels de la zona sud des de fa unes setmanes, assegura que aquestes jornades seran claus començant pel partit d'aquest diumenge a Barcelona.
Partido importante, obviamente, y conseguir la victoria allí te haría pues dar un saltito, una diferencia un poquito mayor con ellos, ¿no? Que te permite un margen de poder equivocarte. Pero la liga no está solamente con el Racing, tenemos también el Moncada que acabamos de jugar esta semana, tenemos un Par que lo tenemos igualado a puntos, tenemos un Cañellas que también está igualado a puntos, y con todos estos rivales, justo con el Granollers, con el Gran Valle, perdona, nos vamos a enfrentar en las jornadas siguientes.
I Moreno també comenta que anímicament les dues victòries seguides abans de les vacances de Nadal han comportat un aire fresc al vestidor, una mica d'oxigen des que, bé, estan a la zona baixa els de la zona sud des de principi de temporada. Ara aquesta aturada ha estat ideal per poder fer un reset com tocava durant aquesta, com dèiem, parada de la segona catalana.
Sobre todo que los chavales, después de un trabajo que no ha tenido quizás el resultado que merecían por lo que estaban haciendo, hostia, verte que por fin las cosas empiezan a salir y encadenas un par de victorias, hostia, te hace moralmente irte con otras sensaciones y afrontar un tramo, un parón durante 3 semanas, creo que no podemos competir, o 2 semanas y pico, ostras... Es difícil y es duro pasar una fiesta sabiendo que, o sea, que tú no has hecho los deberes y que estás en una situación de peligro. La cabeza, quieras o no te deja desconectar como deberías.
Un quart d'hora després del derbi Tibidabo-Sabadell B, diumenge a 1:15 començarà aquest Racing Vallbona-Sabadellenca.
Doncs menú repassat aquesta primera jornada de segona catalana del 2022. Gràcies, Sergi Parc. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Un altre equip que torna a la competició aquesta setmana, el sènior femení del Centre d'Esport Sabadell. A més, serà també amb derbi diumenge a 11:45 Olímpia Sabadell-Terrassa a la preferent de futbol femení. Un duel que arriba després de vacances i amb una situació ben diferent per tots dos. Les arlequinades són penúltimes amb 7 punts, mentre l'equip terrassenc és quart classificat amb el triple de punts, 21. Això sí, els darrers partits criden a l'optimisme, el Terrassa ve de descansar i abans només va sumar un punt de 9. En l'últim compromís, les agarenques van caure 0-4 davant del Porqueres i, en canvi, l'equip de Marc Gabriel va jugar una setmana més tard contra el mateix equip, contra el Porqueres, al camp del segon classificat, i va caure per la mínima, per 1-0. Una derrota que ha reforçat l'ànim del Sabadell femení, com ha explicat la futbolista Cristina Gómez.
Si tu t'hi per ganes, no faltarà, i a més és un rival que és un derbi, no?, del Vallès, i tenim moltes ganes i, clar, és el que tu dius, venim d'un partit que sí que és una derrota, però que les sensacions són bones i tenim moltes ganes del partit, i tant jo com les meves companyes, i de treure el profit i de guanyar, clar.
El Sabadell femení ve de perdre 2 partits seguits, un d'ells aquest per la mínima al camp del segon, però en un tram de competició especialment dur en aquest inici de la segona volta a la preferent, enfrontant-se al primer classificat, el líder, on abans de rebre ara també el quart a Olimpiada. Pel mig, algunes setmanes sense competir per les vacances nadalenques, el que fa que aquest primer duel del 2022 sigui una autèntica incògnita.
Això, com es diu, influeix, no? Ja ho has dit tu, al futbol professional i amb nosaltres també. A l'entrenar i no competir, doncs, ja influeix, i si és així una mica el Nadal, les festes i tal, però, bueno, si ens hem de, o sigui, ens hem de centrar en altres coses, això no ho hem de pensar, i tirar endavant, perquè si no fem nosaltres, no farà ningú per nosaltres.
El derbi de la preferent femenina, aquest centre d'esport Sabadell-Terrassa, començarà diumenge al matí a 11:45 a Olímpia. A la primera volta, recordem, l'equip agarenc es va imposar al municipal de Sant Llorenç per 2-0 amb dos gols a les acaballes al tram final de partit. Veurem com van les coses en aquest segon duel entre els equips vallesans, tot recordant que enguany la preferent femenina té dos grups i no pas un de solitari, i que després d'aquesta segona volta encara hi haurà una segona fase de la competició. Fem una aturada en el camí, la segona per la publicitat, i d'aquí a res, a un minutet, anem a parlar d'esquash amb un dels millors jugadors de tot el rànquing mundial.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones sigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Falten 11 minuts per les dues, anem a parlar d'esquash.
Ahir ja ho comentàvem, la veritat és que la progressió d'Iker Pajares sembla que no tingui qui l'aturi, perquè ha assolit la millor posició una altra vegada del rànquing PSA en aquesta actualització de la classificació dels millors jugadors d'esquash a nivell mundial, amb el 24è lloc que ocupa des de l'actualització del mes de gener. Per tant, el saludem i el felicitem així d'entrada. Iker Pajares, bon any i felicitats.
Molt bon any, moltíssimes gràcies.
No hi ha qui t'aturi, 24è del món ja.
Sí, molt content i un rànquing, he de dir, inesperat. Ha estat un any molt, molt dur, molts entrebancs, no només la pandèmia, sinó que els quadres aquest any no m'han ajudat, els encreuaments dels quadres, els sortejos no m'han ajudat gens, i la veritat que ha estat un any molt, molt dur. Bueno, a final d'any tenia dos campionats determinants que si m'anaven bé m'ajudarien a assolir un millor rànquing, que va ser el campionat d'Egipte i després, posteriorment, el campionat de València, que es va jugar aquí a Espanya. I bueno, vaig assolir molt bons resultats en aquests dos campionats, el fet que m'han permès estar en aquesta posició aquest mes.
De fet, només Ali Farah, que és el número 1 del món, el Caire, el Black Ball, va eliminar-te a València després, just abans de Nadal. Et va anar, com dius, realment molt, molt, molt bé. Per tant, és un molt bon mes de desembre i la demostració que estàs en un nivell de forma platòric. No sé si dir que com no havies estat mai.
Sí, i tant. Aquest any crec que ha estat, com he dit, una miqueta injust, perquè jo crec que estic jugant un squash altíssim, d'altíssim nivell. Em trobo en el meu millor moment de forma, sens dubte. Però els quadres d'aquest any no m'han ajudat. Dels 10 o 12 campionats que he jugat aquest any, 6 o 7 d'ells he jugat amb els 3 primers del món, cosa que no he tingut opció a optar a millors posicions, no? Però bueno, crec que estic jugant, com he dit, el meu millor squash, estic disfrutant moltíssim, i crec que aquest any doncs no puc tenir tanta mala sort. i a veure si ho aprofito.
El típic d'aquesta data de l'any, no? Allò del propòsit de cara al 2022. Si dius que fins i tot podries haver escalat algun lloc més a la classificació, que et veus amb cor de continuar amb aquesta progressió, amb aquesta escalada, fins a on podem arribar a veure Iker Pajares en aquest rànquing PSA?
Doncs no tinc ni idea. Òbviament, jo donaré el meu 100% de mi en cada competició, en cada entrenament, i veurem on puc arribar. M'agradaria entrar al top 20 mundial dins aquest 2022. Només m'hi separen 4 posicions i crec que és un objectiu realista que puc assolir aquest 2022. Però bueno, també estaria content si acabés el 2022 mantenint aquesta posició. Actualment la PSA, el circuit professional, és una selva, és una salvatjada, el nivell és altíssim. Cada campionat, cada partit és un drama, és un món. I bueno, entrar al top 20 dins aquest 2022 i mantenir-me seria el meu principal objectiu.
Igualment, dius que el nivell és altíssim, però has tingut un 2021 de guanyar en reiterades ocasions a gent que tenia millor rànquing que tu, i avui fèiem números, per exemple, des del Mundial al juliol diria que no quedes eliminat mai en una primera ronda d'un torneig PSA, en 8 campionats. Per tant, al final és la demostració que és la constància la que t'ha portat fins aquí dalt, que no és flor d'un dia, vaja.
Sí, per mi el circuit professional actualment és mantenir una regularitat molt alta en rondes ja bastant segones, terceres rondes, no? És mantenir sempre aquesta regularitat a segones, terceres, quartes rondes el que et fa estar a aquest nivell. I és un objectiu que he assolit. Estic molt, molt content d'aquest 2021 perquè he guanyat a tothom a qui havia de guanyar. I he perdut amb qui a priori havia de perdre, no? No he perdut ningú partit fora d'algú inferior al meu rànquing o un partit que no podia perdre. Al contrari, els he guanyat tots. Només he perdut amb gent bastant superior a mi en quant a rànquing d'experiència.
I ara tenim en aquest 22, en aquest inici d'any, a Barcelona, suposo que entrenant, entre altres coses, em deies avui fora de l'antena perquè s'ha aturat tot una altra vegada, no? Com a mínim, les proves que podies tenir en ment als Estats Units per disputar durant el mes de gener han quedat suspeses, per tant, aquí entenc que el coronavirus una altra vegada fent la guitza i que no saps a on t'estrenaràs, no?, en aquest 2022.
Sí, exacte. Per una part, estic content i positiu perquè vaig acabar l'any molt tard, vaig jugar dos campionats molt a prop de final d'any i altre cop començava ja a jugar la primera setmana de gener. Aquest dissabte, en teoria, marxava cap a Nova York a jugar el següent campionat i realment eren molt pocs dies de descans i d'entrenament, no? Així que, en certa manera, estic content de que aquesta primera competició s'hagi cancel·lat. Bueno, en realitat s'ha posposat pel maig, però estic content de tenir un mes de treball ara aquí a casa, a Barcelona, amb els meus entrenadors, per poder reagrupar, per poder fer uns bons blocs sòlids d'entrenament. I bueno, crec que cap a finals de gener, principis de febrer, seran els primers campionats.
I saps més o menys on, per on poden passar aquestes primeres cites o això encara de moment és massa d'hora per saber-ho?
Gener, febrer i març sempre juguem als Estats Units. Sempre tenim 6 o 7 campionats als Estats Units i crec que em podria estrenar a finals de gener a l'Open de Detroit. I llavors sí que a febrer hi ha el Windy City Open a Chicago i també tenim el Tournament of Champions a Nova York, també. I, bueno, jo crec que el primer campionat de l'any serà aquest de Detroit a finals de gener, si tot va bé. És un campionat de menys dotació econòmica que requereix de menys recursos humans i jo crec que tirarà endavant.
Acabo, Iker, preguntant-te per la vessant personal, perquè amb una naturalitat les últimes campanyes, les últimes temporades, parles d'anar al Caire, anar als Estats Units a jugar alguna lliga, per exemple, que a part de la part de la PCA, on competeixes pels punts per poder estar en el rànquing mundial dels primers, també competeixes a diferents lligues europees, etc. I gairebé vius dalt d'un avió, no? Perquè vas d'una punta a l'altra del món per jugar un partit, i insisteixo, ho dius amb una naturalitat que m'imagino que aquest ritme de vida fa, no sé, 10 anys en el teu cas era impensable. Hi ha pocs jugadors espanyols que puguin estar també en aquest nivell d'anar avui a Chicago, demà al Caire, demà passat a Cleveland i vas aquí amunt i avall, però al final a nivell personal, ostres, ha de ser una vida molt moguda, no? Cada setmana, per exemple, em deies, no? És que havia d'anar a Nova York aquesta setmana que ve i aquí estic, no? O sigui que gairebé d'un dia per l'altre decidint si puges o no al vol. Això com es porta?
Sí, sí, de veritat que és difícil de planificar, difícil d'organitzar. Tinc poca vida privada, la meva vida és l'esquash. Jo des de ben petit ja tenia clar que volia viure d'això, era el meu somni, i bueno, l'he complert i actualment és una realitat. Estic molt content i orgullós, no, del meu treball. M'agrada moltíssim poder competir, poder viatjar per tot el món, però bé, sí que és molt dur. A part dels campionats, tenim moltíssimes lligues, i aquestes lligues sumen de 6 a 8 avions al mes, més després els campionats. Són molts viatges, però bueno, som professionals, és el nostre treball, i ja ho sabem gestionar, ho sabem organitzar amb els entrenaments, amb els descansos, i al fi i al cap és la nostra feina.
Vaja, que potser, si fem el còmput general d'un any, passes més nits dormint en un hotel que al llit de casa teva.
Sí, 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 això segur. Quasi sempre estic fora. Sí que hi ha períodes d'entrenament aquí a Barcelona, però els dies que estic fora són molts més que els que estic aquí a casa.
Doncs una vida sacrificada pel món de l'esport, de l'esquash en aquest sentit, però que suposo que tot té la seva recompensa quan veus una classificació com la d'aquesta última actualització del mes de gener, 24è del món. Iker Pajares, com sempre, un plaer xerrar una estona, i que et vagi molt bé, que puguis tornar aviat a les pistes, que no sigui com a mínim per culpa del coronavirus que es van posposant les competicions, i res, a continuar amb l'escalada, que ningú t'aturi, que et volem veure més amunt en el rànquing.
Moltíssimes gràcies, us agraeixo molt.
Una abraçada.
Una abraçada per vosaltres també.
Amb esquash pràcticament hem arribat a les dues. Per ser un apunt d'última hora, un tuit que ha llançat el Sabadell amb les votacions. Demà es tanquen per elegir la samarreta, per triar la samarreta de la temporada vinent. 63,5% per l'opció més clàssica, encara que el Sabadell no ho apunta en el seu tuit, de la primera equipació. Per tant, estaria guanyant clarament. En el cas de la segona, molt més ajustat, 43% per la fluorescent. Estarien les altres dues entre el 30 i el 27%. Fins demà, teniu temps per votar a ser a la web del Centre d'Esport Sabadell. Des del control de so, una abraçada del Toni González. Ara les notícies amb el Pau Durant. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.